Los méritos y la trayectoria de nuestros premiados demuestran que la investigación en la Comunidad de Madrid es de gran calidad y de importante influencia nacional e internacional. Estamos muy orgullosos de ser una región que representa casi el 30% de la inversión nacional en investigación y desarrollo. Y en la Comunidad de Madrid queremos que estas carreras sigan siendo posibles, que vuelvan a su casa, a España, expertos como los que nos acompañan, que han pasado por instituciones y universidades internacionales de enorme prestigio, que aquí encuentren las condiciones necesarias para alcanzar su máximo potencial profesional y personal, porque esto además lo hacen al servicio de todos.
Otras regiones invierten mucho más que la Comunidad de Madrid, atraen a muchos más investigadores y también captan mucho más dinero de los programas de investigación de la Unión Europea.
¡Pan! ¡Toma la cajita! ¡Viva el orden y la ley! ¡Y viva su puta madre y el rey!
¡Viva! Pues eso. Ay, a vegades et creus tan potent que en el mateix acte surt un científic i diu tot el que ha dit és mentira. Tot és mentira. Hi ha moltes més regions que inverten molt més. Guapi.
Bueno, és que... Sí, però ella juga amb...
Mentires?
Amb la capacitat de creure'ns, però, escolta, no tan sols convenç els seus, sinó que convenç a gent d'aquí, també, eh?
Sí.
Jo em conec de gent d'aquí que diu, mira...
Sí. Mira l'Ayuso, tu, que bé va anar.
Home, és que ja ho diuen...
La pandèmia.
Inverteix tothom allà, tothom va allà, tot va allà...
Sí, 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 sí.
Tot
sí.
És allà, no? I després resulta que, clar, quan deixes de llegir les coses, els mitjans normalets, que tampoc... Sí, doncs sí, sí. T'adones que els científics diuen no és la comunitat que s'inverteix més, no és això. Però la gent es queda...
Bueno, clar, ell ha fet el discurs mentint i per fi hi ha hagut algú que s'ha atrevit, perquè ella compta que com que tots depenen de la subvenció, ningú dirà res.
Clar.
En canvi aquest ha dit, anda ja, tot això que diu és mentida.
Però és que a més això ja... És com a l'Emili, no? Que tu no diràs al capità que és un cabron, no?
No,
no diràs. No.
Pel que te queda en el convento...
I si et diuen que com ho fa, diràs molt bé.
I tant!
I quan et giris, què diràs? Aquest cabron, tio, és que no n'encerta ni una.
Fill de la Gran Bretanya.
Passa el mateix, eh? Tothom viu de la mateixa moma i tothom calla.
Ah, no li diguis res a la presidenta, a la reina d'Espanya, a la reina de Madrid. La
reina d'Espanya, directament.
És el que té el discurs de l'ultradreta, i el trumpisme. Tu menteix, tu digues el que sigui, que és igual, que... És igual, que Atocha és una virgen, però és una virgen.
Que a Madrid és el que més... No sé, encara que no ho sigui, és igual.
És igual, jo ho dic.
Sí que tenen rècords que sí que són britans. És la regió de tota Europa que va morir més gent abandonada les seves residències.
Sí, i més percentatge.
Aquest rècord, aquest rècord.
Però, bueno, dius que no i ja està. I d'un plomazo.
Sí.
La veritat és la postveritat, la que apareix a les xarxes i la que et dissenyen.
Escolta,
Anna Rosa Quintana segur que diu que no és veritat.
Però també és veritat una cosa. Si la major part dels que vigilen, entenem les forces de l'ordre, són del teu partit o més d'extrema dreta, si la major part de jutges són del teu partit...
Claro.
Si pues, clar,
tens el negoci muntat.
Tens el negoci muntat.
Això deia el conyo
no?
La parra. No. La tica té el negoci muntat.
Bueno,
ja està.
Ja està.
Pues és això.
I aleshores, pues, és això. I els altres, clar, pues, anar-nos-ho creient. Hosti, tu, sí.
Per això...
Si a Madrid no maten, no atraquen, no.
Per això sempre recomanem...
Això només és Barcelona.
Informar-nos, clar.
És la ciutat més insegura del món, gairebé.
Sí.
Bueno, clar, no és veritat, oi?
Pues
no,
això, no.
Evidentment. Però si t'ho diuen de allà baix, que aquí no es pot viure, que és insal, que la gent no ve...
Però qui t'ho diu?
Bueno, Ayuso i la gent... Escolta, en què s'ha basat la campanya de l'Aragó? Si fas un anàlisi permenoritzat...
Sí,
és que
però,
sembla el García.
Però la meva pregunta és aquesta. Qui t'ho diu?
Bueno, t'ho diuen els mitjans de comunicació...
No!
Que...
Els mitjans de comunicació no, les xarxes.
Bueno, sí,
no
però,
fotem,
Però els mitjans també.
Bueno, perquè no, jo que soc, alguns.
Jo sóc un lector de tots, i llavors veus la mateixa notícia, per exemple, i la veus com...
Totalment diferent d'una a l'altra.
Clar, és a dir, sí, clar, és a dir... Veus l'omissió de parts del relat, no?
Home,
és a dir, un senyor va... Tu pots dir, un senyor va, dispara, ara potser és una tonteria, i mata 20 persones, un altre diu, un senyor dispara i impacten les bales en diverses persones, un altre senyor pot dir han resultat persones ferides a través dels... Clar, al final és que n'ha matat 20, m'entens? Però cada un diu per fer més mal possible al que el paga.
Com Franco vivimos mejor, qui? Ah. Per exemple, l'Església. Van viure millor Franco que millor. Amb els altres.
Bueno, amb Aznar, déu-n'hi-do, eh? Perquè amb Aznar van robar tot el que van poder.
Sí, bueno, sí, però...
Home, van fer allò, com es deia, allò...
Les immatriculacions.
Immatriculacions. Immatriculacions, que es van quedar, que tu tenies un terreny, hi havia una...
Bueno, tu optaves, que ningú contestava, era teu.
Tu tenies una ermita en el teu... a casa teva, en el teu terreny.
Una ermita privada.
Privada, que a més mantenies tu i que la tenies tu i que forma part del que havies comprat tu...
Pum!
Però l'Església, com que era una ermita, se la quedaven ells.
Sí, i però a més ho feien legalment,
Sí, és perquè l'Aznar els hi va permetre.
Ells deien, quiero esto.
Bienes immatriculados.
I la condició era que si ningú protestava i ningú deia res durant 2 anys, tu t'ho quedaves automàticament. Sí, sí. Llàstima que la llei no obligava a publicar-ho i a notificar als propietaris dels terrenys on es trobava aquella ermita, a notificar-ho certificadament i particularment. La llei de la immatriculació amb el senyor Aznar va ser, bueno, tu dilo i ja lo diremos publicado en algun sitio.
I si tenies sort i trobaves un jutge normal, imparcial, o qual cosa... Doncs,
sí, trobaves un jutge.
Costa, sí, i aleshores aquest jutge deia no, això no és així, i van començar a tombar immatriculacions, no totes les que havien d'haver tombat, ni molt menys.
Però
si tu tenies la sort, és com allò.
És una mínima part.
A vegades vas a un judici i l'advocat et diu amb aquest jutge no guanyarem.
Però,
home, però si tenim, però si portem tot bé...
Però compte que això són notícia.
Amb aquest no guanyem.
La notícia de que torni alguna propietat al seu amo o jefa és un 0,01%. És notícia.
I quan tornen no diuen res per no...
No, i els hi costa anys.
Sí, però saps allò que diuen els castellans de no levantar la liebre? Doncs...
Sí, que no compta. Algú,
és com allò, no? Si tu diuen que has fet una cosa dolenta i ho publiquen els diaris en portada, quan després un jutge diu no ha fet res i això s'ho han inventat, tu poses una querella i els altres jutge que et toca doncs no diu res, no diu que els periodistes, bueno, mira, ho van posar perquè ho van posar, que l'altre no sé què, i normalment no passa res, a menys que no trobis un jutge imparcial. Però el que també pot passar és que li diguin al diari que ha de publicar tal, la mateixa, ha de dedicar les mateixes pàgines que va dedicar a la denúncia aquesta, que era falsa, i el diari el que fa és posar una nota al costat de les esqueles. No, al costat de les esqueles no, perquè ho mira molta gent, les esqueles. Ho posa darrere, barrejada entre alguna cosa, i que ja està. Fe de rates. El diari no va publicar això i no era veritat. Petit així, no ho llegeix ningú, i la gent segueix pensant que ets un lladre, tu, o un violador, el que sigui. Bueno, és així, el món que vivim.
Bueno, de tant en tant apareix una immatriculació inversa, pel que vaig anar... I m'estic il·lustrant una miqueta, estic veient immatriculacions i notícies que es van publicant. Per exemple, el 2022 va saltar la llebre, d'això de les immatriculacions.
Bueno, però ja ho havia fet l'Aznar.
Sí, però era una llei franquista. L'Aznar l'únic que va fer és dir-li a l'Església, oye, ai, esto.
Aprofiteu.
Aprovechant que...
Bueno, va haver un escàndol, perquè molts ajuntaments que eren propietaris...
Mira.
Clar, és que no... Molts ajuntaments que amb els seus diners havien agafat les esglésies, tal, eren d'ells i tot, de cop i volta ve l'església i diu, no, és meva. Bueno, escolti...
No sempre va ser així, Que consti que de tant en tant l'església no era... Allò que dèiem ahir, de generalitzar.
Però és que, clar, però això ja ho sabem.
Mira, aquí hi ha aquesta notícia que diu immatriculació a la inversa. L'Ajuntament de Castellfollit es queda a l'església. Suposo que perquè s'havia de reformar i per la parròquia deia no tinc un duro, doncs Castellfollit de la Roca va immatricular l'església vella. Al registre no hi constava ningú, ni propietari ni res, es va fer una crida, ningú va respondre, que és allò que deia. Si estava a la propietat d'un d'allò, doncs ningú la va reclamar, i en comptes de quedar-se-la al bisbat, el que va ser quedar-se-la l'Ajuntament, i el bisbat va entregar l'església en si, que ell la regia. Això va ser una.
Però el bisbat no va protestar, no va posar una...
No, al contrari, va afavorir, perquè suposo que el bisbat havia d'afluixar la mosca per reparar el sostre.
Però això és una entesa. A veure, si jo tinc a veure, jo tinc
una... Que de tant en tant passa alguna cosa així.
Bueno, però és que si jo tinc una església en un terreny meu, que jo no la puc mantenir, perquè jo ja estava allà...
No era seu. El terreny era d'uns propietaris que es va fer el típic, que les esglésies estan posades en terrenys particulars.
Bueno, per això...
Però i allò de la Santa Mare Església, vale, doncs, gestiona però, l'església.
Si en el meu terreny particular hi ha una església, sí, jo dic, escolta, jo això no ho puc mantenir, vale, perquè jo no, i l'església o la vol immatricular, la vol posar al seu nom, jo li dic, te la dono.
Sí, però és que no era de l'església. L'església tenia l'usufructe d'aquesta església. Per això,
per això t'estic dient...
L'arrel de tot això és que l'església el que feia era servir les esglésies, però eren privades. Però què va dir l'església? Ah, doncs això que ho faig servir m'ho quedo. Li dic al propietari que m'ho quedo perquè hi ha una llei de matriculació si ningú ho reclama.
Però dic, aquí doncs n'ha arribat a un acord. Jo dic que si tu arribes a un acord, deixem estar la llei i tot. Si jo arribo a un acord amb una persona i signem un paper conforme...
Però jo em refereixo que l'església va immatricular. No. Algunes, o sigui, moltíssimes immatriculacions per part de l'església, però de tant en tant també hi havia alguna.
És que estàs parlant d'un cas excepcional i que, a més, no l'ha robat, sinó que... Ha demanat a l'Ajuntament i han arribat a un acord amb l'Església.
Però l'Església de tant en tant també obre bé. De tant en tant. Perquè si no diem que l'Església immatricula sempre. No.
Vale, però si estem davant de 20.000 casos i n'hi ha un que no...
Això
doncs,
vale, de tant en tant...
Vale, però està bé posar l'excepció. No totes les denúncies per assassinat d'una parella són veritat. Totes no. La majoria sí.
No, la majoria, però de tant en tant també diem alguna de bona. Home, la vida... Per cert, hi ha una que... Tot va ser el 22, El 22 va saltar la llebre i moltes notícies van aparèixer el 22. Hi havia una que era una tractora d'Unió de Pagesos i entitats municipals a Maians, perquè Maians sí que va tenir un cas greu, per exigir el retorn de propietats immatriculades de forma irregular. Perquè l'església va immatricular de forma irregular moltes propietats a l'entorn de les seves esglésies i, per tant, va haver-hi tracturada fins i tot a Maians. Castellfollit immatricula l'església vella i la recupera per al municipi, per potenciar-la com a espai cultural. Bueno, de tant en tant alguna de bona també hi havia. Unió de Pagesos denuncia una doble immatriculació al Bages, i així anar fent.
Per això dic que la immensa majoria...
Els pagesos, clar, que estan als teus terrenys.
La immensa majoria era que s'havien quedat un terreny, i no una església, no. Un terreny.
Nova denúncia.
És que era tot era així.
El bisbat reconeix una errada en el cas de la immatriculació de l'ermita de Sant Roc. Bueno, és que fue un error. Sí, mira, aquí sí que s'ha publicat la notícia, crec que la tenim aquí. Mira, doncs l'anem a recuperar, va, perquè així ens il·lustrem una miqueta.
L'ermita de Sant Roc de Cervià de Ter és una de les que apareix en la llista de la Conferència Episcopal. És una propietat privada. Forma part del Mas Borrell, com a mínim, des del 1600, tot i que el seu propietari creu que és molt anterior. Sempre ha estat de la seva família, tot i que durant uns anys el bisbat se la va apropiar.
Va venir una persona del poble que em va explicar que l'ermita estava immatriculada i que vindrien a avisar, no? I que m'ho dirien, que el mossèn vindria i que m'ho explicaria. I jo, doncs, aquella mateixa nit, doncs, vaig anar a casa del mossèn a picar la porta i a dir-li que què passava, no? I em va dir que, bueno, que sí, que estava immatriculada i que no em preocupés que m'ho tornarien.
I hem comès un error, que m'he immatriculat una cosa que forma part d'aquesta propietat.
Un error, sí.
I aleshores ens vam posar d'acord i vam anar al notari, vam desistir de la immatriculació i es va arreglar. Ara, de tot aquest llistat, aquest és l'únic cas en el qual realment hi ha hagut un error nostre a l'hora d'immatricular.
Segons el bisbat, els altres casos de les comarques de Girona que apareixen en el llistat són o bé finques que l'Església ja va posar nom seu abans del 1998, o bé finques que ja no són seves. I la més curiosa...
Sant Joan de Mollet, que és una església que no existeix, que no hem trobat, que mai hem intentat immatricular, i surt, s'han equivocat.
Sempre és allò de... S'han equivocat.
S'equivoca tothom.
És a dir, si tu reclames, aleshores ells admet, ui, m'he equivocat, vale, té. Però si no reclames, no t'equivoques. Per tant, ui,
s'han equivocat. I si els hi han posat el seu nom...
Sí.
Nosaltres no ho vam...
No
ho vam ser.
No.
S'han equivocat.
Bueno, ja suposo que hi ha alguna que ja no existeix perquè es va destruir o la Guerra Civil la va destruir o què sé, i que encara constava, i els tios, sí, els hi van donar més propietats fins i tot de les que existien. Teniu, aquí teniu tot. Ole. Ells van immatricular massa i llavors, si algú reclamava, ai, ens hem equivocat, bueno, un error. Anirem al notari... I ho traurem perquè és nostre, però anirem al notari i t'ho donarem. Va, vinga, que bons que som. Així està la cosa.
Bueno,
Déu-n'hi-do, no era aquest el tema que volíem, però...
No, però ha sortit, i què vols que hi fem?
No. Ah. Jo encantat de la vida de parlar d'aquestes coses, de l'església.
A mi m'agrada molt.
Sí, 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 més que aquests dies que ho passa malament, suposo, perquè hi ha el carnaval i tot això, i no sé, jo sí, l'església era una festa pagana.
Bueno, perdona, però
antieclesiàstica.
El carnaval què és? Anar disfressat, no?
Sí, però Franco Vila ho ha prohibit, això.
Bueno, però el carnaval és anar disfressat, sí o no?
Bueno, i quines són les protestes principals sempre que hi ha en els cartells polèmics? Per part d'aquí? Bueno...
Però tu ara ho agafes des d'aquest punt.
No, tu ets molt anticlerical.
Estàs una mica posaït pel diable.
Sí, reconec que avui sí.
No, perquè estem als temps que estem, si no ja t'haurien d'haver cremat amb una foguera, no? Que és la manera de netejar els mals esperits.
Bueno, mira, posats immatricular o matricular, hi ha una cosa molt interessant. Busquen interessats per reobrir el bar-restaurant al poble més alt de Catalunya. Veus, això sí que podria ser una bona desmatriculació.
Aquí tindrem un dubte. Quin és el poble més alt de Catalunya?
Bueno, aquí ja comencem.
Hi ha dubte.
Jo crec que era Bagergue. Bagergue és el que està a la Vall d'Aran,
no,
perdona.
No.
Altres diuen, bueno, clar, Font-romeu és de França.
No.
Ah.
Jo crec que el poble més gran o entitat d'aquestes que hi ha, clar, és Rubió. Ah. Com a poble.
Rubió?
Com a poble que està al port del Cantó.
Que és el port que va de Sort.
Hi ha un altre Rubió d'aquí.
Aquí baix.
Però n'hi ha un que està, que crec que...
Pertany
al municipi de Soriguera, si no vaig mal encaminat, i aquest poble està, si no vaig mal encaminat, a 1.700, o no sé, està a dalt del port del Cantó.
Perquè si també està a 1.700 aquest... i pico.
No, tant.
Ah, sí.
Si tu així vas al port...
M'ho va dir la propietària de l'hostal, que em va fardar de que eren el poble. I que deixés estar tot el que diguessin els altres, que és
mira,
el típic.
Llavors hi ha pobles que es fan seu, que és un dels més alts,
però per què
compten? Que no ho fan tots, clar, ho fa algun... Compten a la muntanya,
no,
clar.
No, nucli de població. Nucli de població, perquè, clar, si no, el municipi del Pedraforca o el municipi de l'Everest, doncs mira, el municipi... No sé
Bagergue té 1.434 metres.
Sí. Per tant... Ah, perdó. Bueno, a mi em va fardar la... Sí, bueno, Font-romeu té 1.700, que està a França, per cert, i allò, doncs, clar, és un nucli de població. Que
no,
allà...
no, bueno, però...
Allà, per cert, però allò és França, eh? No té res a veure.
No, clar, és que no parlem de França.
No parlem de Catalunya!
De Catalunya.
Catalunya. I el municipi, però no el municipi, el poble.
Meranges diu que són ells.
Meranges també, clar.
Meranges diu que són ells, però...
Tothom diu que és
nucli populacional...
Sí.
Diguéssim que és el Rubió de Soriguera.
Sí, no cal Rubió, eh?
No.
El Rubió és el poble més maco i més gran de tots.
Però com a nucli. No té una muntanyeta al costat.
No.
El nucli poblacional, que és quan arribes al port del Cantó, quan surts de Sort per anar a Andorra, per dir-ho d'alguna manera, a Drall, vas a sortir a Drall. Una carretera que està força bé, moltes curves. De dalt de tot, pràcticament, hi ha un poble que està posat en un turó que és Rubió, que pertany al municipi de Soriguera.
Aquestes coses.
I aleshores, doncs, aquest poble fa 1.600 i pico euros, dic jo, metres. I aleshores deien els de Meranges que eren ells. Però, clar, Meranges no és, els de Rubió diuen no, és que ells no són el nucli poblacional. Compten els turós del costat i tal. I, per tant, doncs, diguéssim que aquest seria el nucli poblacional més alt de Catalunya.
Ah, molt
bé. Que déu-n'hi-do, 1.634 metres.
Bueno, molt bé, eh? Sí.
No.
Bueno, Tornó és el poble més... Tornó és el poble més malxinat, potser.
No, home, malxinat no, que tenen un restaurant que escolta tu.
Sí, no, sí, és gent molt maca, però no. I veient el que es veia a la tele, semblava allà que tot, bueno, escolta, Tor, bueno, aviam... Ben dades no han anat mai a Tort, eh? A Tort les coses van una mica... El senyor Carles Porta bé que ho va dir, eh?
Pues Meranges diuen que ells són el cap de municipi més alt, perquè recordem que Rubió pertany a Soriguera.
Ah, llavors ja diuen no.
El cap, que té 1.539 metres, Meranges, eh? Mm. Però ja dic, el municipi de Rubió, que és entitat municipal de... No sé com es diu, saps? Mm. Té un nom. Pues, clar, i aquesta és la lluita a Catalunya per veure qui és el més alt de Catalunya.
Bueno, pues
que digue'm també quina cosa, no? És qui la té més llarga.
Ah, sí. Jo.
Bueno, també, de totes maneres, també t'he de dir que viu molt poca gent a aquests llocs. Meranges és més conegut, no?
Clar,
però bueno. Però a Soriguera, la veritat...
Si viuen.
Viu molt poca gent.
També hi ha... A
Rubió.
A vegades hi ha la trampa de que són aquells nuclis de població que està ple de turistes, d'esquiadors, clar, aquelles cases que es posen al peu de pistes. No val, això.
No,
no val. No. Tal com deien a Torp...
Home, el pas de la casa té 2.000 metres.
El foc encès. Ha de tenir xemeneia amb el foc encès. Aleshores es considera que allà viu algú.
Sí.
Si no, no. I quan deixes de tenir el foc encès, ja perds la... De fet, és el que passava a Tort, em sembla, que l'acord judicial que va haver-hi d'un jutge que ho va deixar encara més empantanegat que tot, era que...
Per demostrar qui vius.
Per demostrar qui vius, havies de tenir el foc a terra.
I això és veritat. I tu, a l'agost, anaves a algunes cases, jo tinc un amic meu que estava bastant connectat allà, no per tema d'estraper-lo, sinó perquè coneixia gent, i al mes d'agost tenies la llar de foc encès, que dius... Un poquito de por favor,
No, bueno.
Com pots tenir la calefacció encès al mes d'agost?
Pues s'ha de tenir perquè allà es cuina.
Bueno, la calefacció...
Clar, llar de terra, és foc a terra, que allà vol dir que es cuina. Tot
sí,
el
bueno,
dia
però allà ja hi arriben altres tipus de... Per exemple, arriba la corrent, arriba... de fet, hi ha tractors, hi ha llocs que tenen gasoil, Bueno, en fi, però... mira, anava a dir, Rubió potser deixarà de ser obviat perquè només hi viuen de forma fixa 4 persones.
Bueno, però de moment viuen, no?
Sí.
Que no deixin de viure.
No.
A la que es morin, està, pobres.
Hi ha una rectoria, també.
Oi. Sí, ara mateix a Tor, bueno, clar, ara fa fred, està colgat de neu, no, ara? Perquè no hi anava tant al Pirineu.
Avui m'han ensenyat fotos de llocs de... Per exemple, Andorra, Canillo i tal.
Sí, t'aplega de neu.
Ara se'ls desfarà una mica, perquè es veu que plourà...
Núria.
Però per sobre dels 2.400 metres. Ai, plourà, nevarà. Per tant, pràcticament totes les pistes i tot els hi caurà aigua.
Sí, bueno, però com que fa fred, es veu que tampoc...
No, no en farà. Que no saps que podem arribar als 20 graus?
Piro!
No pareixis. Demà farà fred a les muntanyes.
Dies, dilluns que ve ja tornarà a nevar.
Farà fred a les muntanyes.
I compte, perquè clar, ara tenim aquí un problema. No, un problema no, tenim una gran història, però que pot ser un problema, i és el carnaval. Quina previsió meteorològica hi ha pel carnaval? Diuen que farà vent. De moment, la previsió és de vent. Hauríem de portar aquí el nostre meteoròleg, el Paredes, per a veure si ens dona llum a la foscor.
No m'afecta.
No, a tu no t'afecta? No surts a carnaval, tu, aquest any?
Sí, jo surto a passejar. No, home, jo vaig disfressat de Gili. No. Jo no. Si fa mal temps, no sortiré.
No sortiràs.
Ja ho hem passat prou, això de...
Ui, doncs no sé, perquè...
Què?
No, que he sentit que la cosa no estava clara.
Sí, home, sí.
Bueno, jo no sé.
Jo crec que sí, home. Clar,
home, m'imagino que els responsables de les rues i tot això deuen estar molt preocupats, perquè el temps és molt variat,
sí, no, sí.
Molt variable. I mira, ahir a la nit jo no esperava que plogués, i va tornar a ploure.
Una miqueta, no gaire,
però
sí.
I ara veig aquí uns núvols foscos que jo no estava anunciat pas, que no havia sortit el sol, favor.
Avui teòricament no. Pensa que avui arribarem a 18 graus,
Veig uns núvolots aquí al costat, que ja no sé si poso música, perquè això no... No hi ha qui ho aguanti. Va, vaig a veure la informació meteorològica del Sant Google, aquesta que no encerta ni una,
lliure, però claven.
Què passa? Atenció, de moment avui, no. 18 avui de màxima, plou. 9 de mínima. Està bé, no? Dimecres, 18-13. O sigui, 13 de mínima vol dir molt més alta.
Ja m'he tret coses, jo.
Ja va bé. Si fos així, que estigués el temps en pau, tranquil·lament, que no plogués, no fes vent, i fes 13 de mínima, escolta tu, per tots aquells que van disfressats en les rues nocturnes, doncs és un gran què. Que d'allò. El dijous farà solet, sol solet, el dijous gras. Teòricament, 16 de màxima, 10 de mínima. I divendres... Atenció, divendres...
Una goteta.
Una gota, una.
Però què ho fem, divendres o dissabte? Quan ho vols fer? Divendres,
el que vull fer jo.
El carnaval.
No, per les divendres que ve.
Ah, però tu el vols fer divendres? Doncs fem-ho divendres.
Divendres que ve. Encara no hi ha previsió, el divendres que ve. Aquest no, mira.
Jo no tinc divendres que ve, tinc una gota...
Diumenge, que fem els monjos. Carnaval que transmetem per Penedès Televisió. Matí, a les 12 o a les 11, no sé.
Sol.
Sol i núvol. Però nits molt fredes, 4 graus,
Sí, sí, sí.
Per
I
tant,
de dia màxima de 13.
13. Sí, que, bueno, és qüestió de ballar molt.
En canvi, dilluns, 18-11.
Sí, 18-11, veus que bé. Sant Google. Tu també estàs amb Sant Google, no?
Però jo a Vilafranca encara no tinc,
Jo vaig aquí ara a l'altra font d'informació del diari Avui, el temps d'avui, que acostuma la temperatura a ser diferent. Quina temperatura et marca avui, a tu, a Sant Google? Vale, gràcies. 18, ara mateix.
No, ara no.
No, ara.
Ara.
D'avui, aviam.
16.
16, aquí 16 i mig. Oh, toma, jo, a mi em fa més calor que tu, o sigui que em quedo amb aquesta. Però aquí, atenció, perquè la previsió és diferent.
Això m'agrada.
El diari Avui...
A mi m'agrada molt això.
...difereix de Sant Google i diu que avui, núvol i sol, 17-9. 17 de màxima, 9 de mínima. Però que hi haurà núvols, també, eh? Demà em diu pluja. Ojo al dato. Que demà encara no passa res, perquè és dimecres, no? Vull dir que... Dimecres de res. Ni...
Vaig a mirar.
Sí, sí. Demà pluja, 18 de màxima, 14 de mínima. Farà caloreta de nit, molta caloreta.
Sí.
I vent, atenció, que pot arribar a 70 per hora. En canvi, avui també em diu que hi haurà vent de 50. O sigui que a la tarda potser que ens agafa la ventolera. Demà passat, 16-11, sol solet.
Jo tinc un avís de vent moderat.
Sí. Avui, demà, divendres, dissabte i diumenge, vent. Ojo, ojo, ojo. Avui i demà, més fort. Dijous també, més fort. I divendres, dissabte i diumenge, 50 km per hora. És a dir, vent moderat, però que tocarà
home,
una mica el que no sona.
No, Déu-n'hi-do, eh?
Les decoracions de les carrosses, ojo, perquè, compte, els elements, que els vestits, tots aquests elements que llueixen tant, ui, esperem que s'equivoquin, tu. No voldria jo aquí ara...
Tots són disgustos.
Collons, tu, escolta, Déu-n'hi-do, eh?
Tots són disgustos.
Vinga. Vale. Bueno, ja veurem. Ja veurem.
Vale. Ja
diumenge, en canvi... dilluns, per tocar lo que no sona, Sant Carnestoltes... Agut i per haver, com que ja estarà mig empatxat, doncs 17-7, sol boira, però ni vent ni res. O sigui que primera tongada de tocar el que no sona, Carnestoltes, dissabte i diumenge, sobretot, vent, ventolera. I, noi... Bueno, va, ja està, no vull seguir parlant d'això, que si no...
Hòstia, m'estàs... Clar, estàs enviant-ho tot a fer punyetes.
Sí.
Bueno, fi...
Vinga.
Doncs jo el carnaval ja ho vaig dir un dia. Ja sé que hi haurà, ja, quan ho vaig dir, ja va haver decepcions, però a mi no és de les festes que m'agradi.
No, Sant Carnestoltes no.
No és que no m'agradi, eh? A veure, tampoc és que ara és... vull dir... A veure, anava a posar un exemple, però no se m'ha ocorregut una cosa bona i, per tant, no el poso. Ara m'estic moderant molt. A la fase final del meu programa
va bé.
Vull agafar un tarannà que la gent pensi que era diferent, que no deia paraules lletges ni malsonants. Però el carnaval no és una cosa que... Mira, si inclús quan el Fashion TV feien els carnavals de Rio de Janeiro, que és el màxim exponent de Brasil... Si no fora o fos, perquè m'agradava molt la gent que ballava i tot això, però no és algo que m'al·lucini. No ho sé, cada un és com és. Tampoc m'agraden els cavallitos, m'entens? Tampoc m'agraden, hi ha molt... Els nens els hi emocionen, els cavallitos. A mi no m'agradaven, tampoc,
però
de petit.
No, a mi em mareja. A mi em marejava.
Bueno, és que no m'agradaven, no li trobava el què. De fet, no li trobo què, les atraccions que van donant voltes sense parar. No m'entens? També m'avorreix allò, els cotxes allò del Nazca, no sé com es diu.
NASCAR,
gràcies per ajudar-me.
Donen voltes tota l'estona.
Tota l'estona donen voltes, i la gent...
Sí, una mica avorrit.
S'emociona i és acollonant. Bueno, la gent és com el circ romà. Mm. O sigui, a la gent el que li agrada és aquelles castanyes que hi ha en aquestes carreres, aquelles cotxes volant, incendiats, i veure si se mor o no. No se mor. Quan veuen que no se mor, la gent exclama, trista. Un xoque que se'n mor 10.
Bueno, a mi el que m'agradava d'aquests circuits de NASCAR és la pel·lícula Cars, pel·lícula de dibuixos animats de la Pixar, que em vaig veure 63.826 vegades.
Jo el tenia.
Sí, multipliqueu.
El Rayo McQuay.
Cada nen o nena s'ho miraven 10 vegades o 12, multipliques per 4, són 40, més les vegades del cotxe. Total, que em sé la història perfectament, si vols un dia te l'explico, amb tot luxe de detalls, cançons, detalls, qui guanya, qui no guanya, i els temps de pas de, fins i tot del cotxe.
Bueno, jo amb el meu nebot vaig veure una pel·lícula de vídeo 4 vegades, sí? Que es deia aquella de l'Egipte, el Moisès.
Moisès es deia.
Moisès, aquell nen de dibuixos que deixen un nen en un riu i se'n va. No va ser Moisès el que van abandonar en un riu.
Sí, però de dibuixos, no?
Sí, bueno, clar, la realitat és a mi que em van deixar la taula del menjador i van marxar a vacances, com el sol en casa. Però el nen aquest, no, aquest nen... Això, el deixem una cistella, Moisès. Doncs 4 vegades me la va fer veure el meu nebot Ara té 25 anys, potser seria el moment
el
ja...
El príncipe d'Egipto, no? Ah. No era aquest o no sé? Podria ser el príncipe.
Jo em vaig quedar amb el príncipe de Bel-Air i el d'Egipto no hi vaig arribar.
Home, el d'Egipto era de la Disney.
Sí, aquest.
Això, el príncipe d'Egipto.
Bueno, pues vale, però jo què vols que
digui? La banda sonora.
No em va quedar el títol, no em va quedar el... Em vaig veure quatre vegades i no em va quedar el títol.
El príncipe d'Egipto.
Que em vaig emocionar. I a més ell em deia els diàlegs tota l'estona.
Ah.
És a dir, que ni sentia el diàleg. Tiet, ara dirà... Ja veuràs, tiet, sí, ja veuràs. Sí, sí. Ara diu...
I et deia com acabava.
Jo ja sentat,
i ara maten amb aquest.
S'acabava i, bueno... Què fem? Mirem una altra cosa o anem a donar una volta? No, tiet, torna-la a posar, tot.
Déu-n'hi-do.
Però durar una hora i mitja, fill meu. Torni.
Ah. La Mariah Carey va fer la banda sonora.
Sí,
i la Whitney Houston. Totes dues, caram.
La veritat és que jo m'adormia i el nen em despertava. Cada vegada em fotia un cop a la cara o un lloc, amb el qual ja era perillós dormir-se.
Sí. Clar, no només, el problema no era que t'adormies, ni ell tenia cap patiment perquè et perdessis la pel·lícula. Era que roncaves, cabron.
No,
li deixaves...
Jo no era, molt, no era de roncar.
Per favor, deixa de roncar.
Des que he deixat de fumar i de fer tot,
sí,
és ara, que no ronco res.
Ara ets un bon tiet.
No, ara ja s'ha
fet gran.
Ai, però ho era abans, quin tiet es menja quatre vegades 8 hores de pel·lícula, sí, del príncipe d'aquest, del León de Moisés. De Moisés i los siete nanitos.
També hi havia Hércules, no vas veure Hércules?
Hércules Poirot.
Disney Encanto, també hi havia.
Però jo quan era petit, a veure, ara els nens miren això. No, coses que són maquíssimes i tal.
Sí.
Però jo quan era petit, mirava Bambi que maten
Bambi
a la mare.
Bambi
que maten a la mare. El perro de los Baskerville.
Home,
Sherlock
això,
Holmes.
Això miraves tu.
Bueno, encara me'n recordo ara, estic... Va frapar aquesta pel·lícula. El imperio de los sentidos. Clar, és que, escolta, estem parlant de coses molt més fortes. Coses que realment impactaven. Coses que et deixaven una ensenyança dins teu. Cosa que et deixaven màcula, cosa que et deixaven una senyal.
Bambi.
Imperio de los sentidos. A menor d'edat la vaig veure.
Que bonic.
No
l'entrada era bonica, però li mataven la mare de
seguida.
Això sí, les bandes sonores fantàstiques, perquè eren sud-americanes.
Caracolis! Quanto tiempo, Bambi! Ven para acá, cervatillo!
I ara els Bambis, que es mengen... El raïm, bueno, els brots del cep.
Tan macos que semblaven els cabirols, reintroduint de cabirols, que són preciosos.
També t'he de dir,
idíl·lic.
I ara potser no està bé dir-ho, perquè clar, hi haurà alguns vegetarians aquí,
sí,
que una vegada superada la mort del Bambi, la mare,
sí,
has de mirar en positiu i pensar, què en podem fer de la mare ara? Llavors, mires la gana que es passa al món.
Ternasco.
I t'he de dir que he provat un carpaccio.
De cèrvol.
Sí.
Hosti.
I de daina i de cabirol.
Caram, tu, escolta.
He provat també la carns, evidentment. Vull dir que... Dic, bueno, doncs mira, alguna cosa hem d'aprofitar, no? De la desgràcia de que matin la Bamba. La Bamba era la mare del Bambi, no? Mm. Bamba. Doncs...
suposo que sí.
Traiem-li un profit, no?
Madre Bamba.
També he pres xoris de cèrvol.
Hosti.
Que perquè no quedi tan fort es fa una barreja de carn de porc i carn de cèrvol. Boníssim i suau.
Mentre dius tot això, jo estic mirant la mort de la mare de Bambi.
Però per què?
En aquest moment, atenció.
Mira la música.
Estan ella i el cervatillo.
No. Però per què fas això? Pot haver nens que estan escoltant el programa.
Pues que es curteixin.
El típic nen de dos anys que...
Avui dia els nens estan tot el dia sense fer res.
El típic nen de dos anys que encès la ràdio. Vull dir, escolta...
Pronto, al bosque.
Ai. Venen els caçadors.
Corre, corre más, Bambi. No voltees. Más rápido, sigue.
Ai. Dramàtic. I el Bambi anar corrent, pobra nana. Oi.
Ya no hay peligro. Ma.
Ma.
Mami. Oi, 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 oi.
Però per què fas això als oients? No tens... Perquè... Ets un cruel.
Mami! Són moments de la nostra vida.
No, no.
Els nens que ens estiguin escoltant necessiten curtir-se una mica, que els nens estan tous. Avui dia estan tous. No, no, no. Cal que es curteixin. Mami.
Ara quan
el
pare de...
del Bambi,
d'algun nen d'aquests que ara estàs tu allí sonant, se li mengin tots els brots de la vinya dels ceps al Bambi, li expliques que el nen se li tiri sobre, que no li digui res al Bambi.
No li matis, papa.
I llavors aquest nen, no aquest nen haurà de sortir ell a caçar perquè no hi haurà menjar. Heidi, que estàs fet una Heidi dolenta.
Que s'ho ve clar.
Heidi porno.
Abuelo. Collons, tu. Vale, no, ja? I es veu el...
Tu madre no podrá venir jamás.
El pare?
Los hombres se la han llevado.
Los hombres se la han llevado. Hosti, estic ara mateix amb una experiència religiosa, no, recordant...
Estàs donant als nostres ulls, que avui estàvem feliços...
Debes perquè... ser valiente y aprender a andar solito.
Com aquest és el missatge que els hem de donar als nostres
fills. Ben, hijo mío.
Que estan tous. Tots aquests nens que no han vist Bambi ni han vist res d'això. Estan tous. L'Osito Misha, que també li mataven a la mare. Per exemple.
Marco.
Marco.
Que la mare no sabia on la tenia.
No, bueno, anar buscant-la, mi madre. Jo patia, Va arribar un moment que patia, dic, com descobreixi la mare...
Jo patia perquè patia pels que dibuixaven i els que feien la sèrie, perquè el dia que la trobi s'acabarà i no cobrareu més per fer aquesta cosa.
Ai, senyor.
De fet, Marco no vaig ja, no.
No.
Marco. Heidi, sí, Heidi em posava en quant a emoció, No. Ara no pensem malament perquè està ple d'un món pervers que pots pensar que deuen imaginar-se, però Marco ja no em va...
No em va impressionar.
I el Mono Amedio li tenia ràbia.
Bueno, molta gent va comprar-se la tele en color per culpa de Heidi i Marco. Mare de Déu. Va ser un fenomen. El fenomen de les teles en color. El Mundial de Futbol del 82, que millor no ve a comprar la tele. El Heidi, que no parava. Que la Heidi, que... La Heidi, res, passava el temps.
No, la Heidi... Abuelo, sube clara.
Sí, clar, però, bueno, ja... Eso.
Escolta, no, bueno... Sí,
diàlegs censurats. Ara. Però... Sempre els dibuixos tristos. Estem forjats amb la tristor.
Jo m'agrada a mi ara ja aquesta edat, que som més.
Sí.
Som molt impressionable, jo ja. Som una persona tendra, de llàgrima fàcil.
Ara.
Una persona...
Mira.
No te vayas, mamá.
Bueno, escolta, faci el que vulgui.
No te dejes de mí. Adiós, mamá.
Pensaré mucho en ti.
Sí. Bueno, ja.
Però per què la mare marxa?
Per buscar feina, per espavilar-se, el pare es queda.
Bueno, la mare va buscar feina i el pare es queda?
Sí, mira, normalment era al revés, no? La mare es quedava amb els nens i el pare marxava a buscar feina. Això és el que habitualment passa.
Home, no creguis, jo, amb els meus estudis sobre aquest tema, clar, jo sempre he pensat en el tema de la immigració des del punt de vista també de que és molt dur, no?, haver de deixar casa teva, haver de deixar els amics, a la família... i embrancar-te en una aventura que no saps com acabarà, perquè molts moren, i sobretot deixes de veure els teus germans, la teva família. Aquí que tenim això tan sagrat, que és la família, que et posen a treballar, a Girona, i que cau la família en la depressió, perquè estàs molt lluny allà a Girona, i què faràs, i et quedaràs a viure allà. El nen se'n va estudiar a Vic. El nen se li haurà de comprar un pis, o l'haurem de posar en un lloc que pugui viure allà a Vic.
I un mòbil.
I un mòbil i tot, perquè Vic...
Per parlar cada dia.
Part de Vic va per Lux, qui coneix, no? Vull dir, i som així, no? Però imagina't aquesta gent que ha de deixar tot el que més estimen en la seva vida, fins i tot alguna parella, alguna persona, i anar-se'n a un país que els tractaran com a gossos, I sobretot si et toca el merda del Donald Trump.
Abans es passava a la
mili. I que pot ser que no vegis durant 5 o 6 anys a la teva família, o et comuniquin, perquè no pots sortir d'allà per qüestions de papers o el que sigui, que s'ha mort un familiar teu i tu no has pogut ni acomiadar-te. Jo crec que és duríssim, això de la immigració, sí. Però duríssim.
Home.
I no es mira des del punt de vista, doncs, aquest, del desarrelament que hi ha, de la crueltat que té. I el mateix passava quan els espanyols s'anaven a Alemanya. Feien programes. España para los españoles.
Sí.
Des de Zúrich, o des de Suïssa. Des de Zúrich nos llama Lluís Papet. Lluís Papet està en... Bueno, llavors català no en deien, no hi havia cap nom català. Però... I llavors, Lluís Papet, saluda a la seva família, el tio Honorio i a l'abuela Virtudes,
sí, sí.
I no sé què, i no sé quants, i pam, pam, pam. Claro. I això era un programa de ràdio, que llegien la carta del senyor aquest. No és que el senyor sortís, perquè no hi havia mitjans per connectar. Aleshores, tu imagina't quina cosa, i aquí teníem un programa així no fa tants anys, perquè la gent d'aquí havia d'anar fora per buscar-se feina. M'entens? Vull dir que, hosti, tu... I a més unes feines que no era que normalment eren mal pagades, però és que aquí hi havia una vida tan dolenta, la fantàstica dictadura es va portar en moments de glòria, a Franco va fer els pantans, Franco va fer la seguretat social, oi? La merda lligada amb un cordill, però bueno, així aquests són els Ayusos i els Trumps i aquesta gent que es creuen aquestes coses. Però, en definitiva, es vivia tan malament, hi havia tan poca cosa, hi havia tanta misèria, que havíem d'anar a buscar feina. Atenció, a llocs que acabaven de passar una guerra mundial. O anàvem a Sud-amèrica. La gent fugia de la dictadura, fugia a buscar feina a Mèxic, Argentina, a Uruguai. Hi ha molts casals de catalans de les èpoques d'allà. Alemanya hi anava tothom. Alemanya, que havia perdut la primera guerra, la primera i la segona guerra mundial, que havien destrossat el país amb un 80%. I allà anaven els espanyols a buscar feina.
Molt
raro, no? Raro, no?
Sí, sí.
No ho trobes raro?
Raríssim.
Jo sempre m'ha sobtat. Jo una cosa que em va sobtar, i tu vas venir amb mi, bueno, jo em vaig deixar que vinguessis amb mi, també hem de dir-ho, tu eres més petit, és quan estàvem a Colònia, l'any 1980 i alguna
cosa, sí.
Que l'Àlex i jo vam anar a Colònia, qüestió de negocis...
L'any que l'Espanyol va arribar a la final de la...
De la Copa de la UEFA.
De la Copa de la UEFA.
I vam anar a Colònia i visitant coses, es van comentar... Diu, mira, aquesta ciutat va quedar destruïda en un 92%. Només va quedar la catedral i una mica escapçada, perquè els hi van tocar-la també una mica, i quatre edificis més. Tota la resta va quedar arrasada. I això, no sé, 30 anys després, o 35, no sé, o 38, la ciutat estava increïblement restaurada. És a dir, no era nova. No van començar a fer blocs d'edificis i blocs. No. Van restaurar pedra per pedra tot el que estava, el 92% que estava... Jo vaig al·lucinar, perquè vaig pensar... Doncs imagina't ara que hi havia gent a Espanya que anaven a buscar feina a Alemanya fa 20 anys o 25. Hòstia, i que feia 20 anys que havien acabat la Segona Guerra Mundial, que ho tenien tot destrossat, teòricament. Com aquesta gent va ser capaç d'aixecar-se tan ràpid? És una cosa que sempre em va al·lucinar a mi, em va al·lucinar. No? I, veure, i a més, sobretot també el veure-ho tot refet. És a dir, com es va tornar a reconstruir tot amb les mateixes pedres, tot igual.
Molt bé.
Ara em sona el mòbil.
Bé, doncs pues mira, ja està.
Jo però no se sent. Bueno, no, però llavors imagina't... Imagina't que...
Vaig aquí... a fer un cafè, jo.
Per què?
Bueno, perquè t'ho vés fent, els records i tot això està
bé.
Què
passa?
No, no.
Que vols que faci una altra cosa?
No, és que jo estic molt
interessat.
Ah, però
doncs digues tu,
no,
coi.
Que estic molt interessat.
Queda callat aquí com un puta i després...
Clar que sí, escoltant-te atentament.
No has escoltat res.
Claro.
Estaves mirant...
La reconstrucció de Colònia, que dius, bueno, bé.
Home, el 92% destrossat i venim 35 anys després i ha estat completament igual que les fotos abans de tirar-se... Dius, és impressionant com ho poden fer.
Sí.
No hauria estat així, aquí.
Doncs, mentrestant, jo faig un cafè, perquè, atenció, salta la notícia avui. No sé quants... Tu quants cafès fas al dia?
Cap.
Hosti.
No prenc cafè.
No prens cafè?
No.
Malament. Malament. Perquè hi ha un estudi que, abans ho titular, un macroestudi de Harvard que no és poca cosa, de Harvard. Bueno, segons Donald Trump, aquests deuen ser malandantes terroristes, tot el que sigui universitari, que la gent estudiï tot això, ja sabeu que per aquesta gent és que tipus Vox, que per poder que el PP governi Aragó, han d'acceptar tot el programa de Vox i carregar-se qualsevol política mediambiental i qualsevol cosa aquesta. Però més o menys d'això va. Un macroestudi de Harvard segueix 130.000 persones durant 37 anys. Per tant, un estudi mínimament ben
fet. Està bé,
està bé. Completito, completito. I atenció a la conclusió. Prendre unes 3 tasses de cafè al dia redueix el risc d'Alzheimer. Ojo al dato. Per tant, no sé què fa sense prendre cafè.
Pues perquè tinc la pressió alta i ja està. I em van dir que...
3 cafès al dia,
Sí.
Redueix el risc de l'Alzheimer. Aquesta és la principal conclusió de l'estudi més gran que s'ha fet mai sobre el consum d'aquesta beguda liderat per la Universitat de Harvard. Hala.
Pues felicito, perquè jo me'n prenia molts, però ara no. Perquè si prenc cafè em puja la pressió i m'he de prendre una pastilla per la pressió, que a més va malament pel no sé què i va malament pel no sé quan, doncs anem llestos.
Pues mira, han descobert això, que consumir habitualment cafè en cafeïna, no descafeïnats i d'aquestes... No. Cafeïna de cafè, de manera habitual, és bo per la salut cerebral i redueix el risc de deteriorament cognitiu amb l'edat. Atenció, perquè els resultats publicats a la revista HAMA, normalment era la Nature, no? Queda bé la revista Nature, però la revista HAMA...
HAMA no la conec,
No, jo tampoc.
A veure què estàs mirant, tu.
Jo HAMA l'he llegit.
Qui la fa, la revista HAMA?
HAMA?
El senyor Marcilla? Doncs
pues segurament. No sé. Segons l'estudi... No, que això ho diu el senyor Corbella, l'investigador doctor Corbella ha fet un article, en aquest cas amb alguns diaris d'aquí a Catalunya, que explica precisament...
No va morir el Corbella?
Doctor Corbella, no ho sé.
Vull dir, no era el que estava casat amb la Maria
Josep
Pau...
Josep Corbella?
No era el que estava casat amb la Maria Pau Gené, un
jo
home?
Jo què sé.
Que ressuscitat!
Aquí diu la notícia, tal com detalla Josep Corbella a alguns diaris com La Vanguardia, els investigadors han analitzat les dades de gairebé 132.000 persones durant una mitjana de 37 anys. Els estudis demostren que consumir més o menys 300 mil·lígrams de cafeïna al dia redueix un 18%, que no és broma, el risc de desenvolupar demència. És l'equivalent a 3 cafès llargs diaris, 3 o 4 expressos, per exemple, o 4 o 5 cafès de càpsula. Però, com a mínim ha de ser càpsula, mínimament cafè, perquè ja saps que hi ha càpsules que menys cafè tenen de tot. Mentre facis pometa i sigui una mica amarg, et posen qualsevol cosa. El cafè descafeïnat, ho sento, però no aporta cap benefici respecte a aquest tema de l'Alzheimer. Una quantitat més elevada de cafeïna tampoc no ofereix protecció addicional. Vull dir que ha de ser 3-4 tassetes al dia. Jo no sé com va la gent...
Escolta, aquest home és periodista, Corbella. Bueno, el que passa és que és especialitzat... Però és periodista, especialitzat en medicina...
De cognom-li bé. És el que es diu Corbella.
Té 59-60 anys, no ho saben bé, no ho saben la data. I havia realitzat el suplement Medicina i Qualitat de Vida de La Vanguardia.
Vale, però mira.
També a través del diari Barcelona.
És contrastat.
És coautor dels llibres de salut coescrit amb Ferran Adrià i Valentí Fuster. Vull dir que ha fet diverses coses, aquest home, Sí. I així que jo ara he de tornar a prendre cafè. I per dormir per la nit, què? Quanta gent no pren cafè perquè no el deixa dormir per la nit?
Això és el que et anava a dir, que hi ha molta gent que té màxim les 10 del matí o les 12 del migdia per prendre cafè. Tot el que es prengui després ja no dorm. Vull dir que és cafeïna d'efectos alargados.
Però aquí la gent, per exemple, pren moltíssims cafès i jo no els veig molt desperts.
Bueno, però és que aquesta màquina no sé si és ben bé cafè. Bueno, sí que veig sacs de gra i els molt aquí.
Recent molt.
Fa aquell soroll, aquella cosa que dius, sí.
Jo m'hi he begut molt, perquè molta gent aquí s'avorreix, diguem-ho clarament, s'avorreix.
El cafè sempre ajuda.
I llavors la gent se'n va a la màquina del cafè, que és un lloc també... Hi havia un programa, no?, que es deia Màquina Cafè o Cafè de Màquina.
Sí.
I aleshores estan allà, xerren.
Sí,
i passen l'estoneta.
Una
no?
Webcam.
I clar, amb la il·lusió que té la gent de treballar, doncs acostuma a anar bastant a la màquina de cafè. I allà doncs, passes l'estona i veus i parles amunt i l'altre. Què et sembla, això? Com va, això? Bueno. Ja està.
Pues ja ho sabeu, i és una investigació, sembla que molt ben avalada. Pues investigadors han analitzat dades de dos grans estudis epidemiològics iniciats als anys 80 als Estats Units. L'estudi de salut de les infermeres, del qual han obtingut dades de 86.606 dones, diuen que el sector de l'infermeria és el que més cafès es pren, perquè ja sabeu que hi ha els torns de nit i tot això, sí, i es veu que les màquines de cafè van que xiulen. I la típica melita o la tassa allò del cafè aquell que es conserva, típic de les sèries d'hospitals, que es posen sempre un cafè mentre estan discutint una radiografia o qualsevol cosa.
Jo penso que no prenc cafè ni al matí, perquè per exemple, jo quan vaig a un hotel, saps que sóc una persona molt adinerada i puc anar a molts hotels, doncs quan vaig a un hotel a l'esmorzar no prenc mai el cafè, sempre prenc un suc de fruita natural, si el tenen, de taronja i aigua, però cafè no.
Ja. De tota la gent analitzada, finalment es van detectar 14.093 casos de demència. I en alguns casos també molts derivats amb Alzheimer. Però en principi tot el que és demència general, 14.093 casos del total de 80 i pico mil dones i 45.000 homes, que és el nucli, el gruix d'aquest estudi. Els resultats mostren que tant el risc de declivi cognitiu com el de demència es redueixen progressivament a mesura que augmenta el consum de cafè fins a arribar a 300 mil·ligrams. Tot el que passi, ja no, per la gent que no prengui cafè en galledes, perquè no deixarà de tenir demències. Si no,
també deien que una copa de vi negre era bona pel cor.
Ah, deien. Sí, també deien els estudis.
De totes maneres, si has de fer tot el que et diuen que és bo, ja pots acabar amb 3 tasses de cafè al dia, amb una copa de vi negre, amb 100 grams de pipes de carbassa crues, amb 10 avellanes, 10... ametlles, nous, t'n'has de prendre 3 al dia.
Els fruits secs són molt bons.
Nous, sí.
Jo ara em prenc un iogurt amb nous, tu.
Que no t'ho estic dient.
I la mel d'aquí de...
Però la mel també has d'anar en compte si tens sucre, eh?
No, ja.
Després t'has de prendre 5 fruites al dia, no sé quants vegetals al dia, clar, també has de prendre proteïna, que això ho porta, no sé què, també és bona, és bo un xupito d'oli al matí perquè baixa i fa no sé què. Ah, són bons també els col·làgens, el magnesi...
Advierto, per acabar la conclusió, que de moment és una observació i una constatació de que això és així. Els que han mantingut l'estudi amb cafeïna han tingut menys, però en cafè, perquè el problema que diuen els investigadors és no se sap si és ben bé culpa de la cafeïna o dels polifenols, àcids clorogènics, catequines i altres elements que té el cafè. Com que l'estudi s'ha fet en cafè, no injectant cafeïna, per tant, per la vena, que es diu, doncs no es pot arribar a la conclusió. És només una observació i que ara cal més investigació per determinar si realment la cafeïna és la culpable de que hi hagi menys demència o són altres elements.
Vull dir que jo estic d'acord amb la vida sana, estic d'acord amb qui no està d'acord amb la ciència,
oh, i tant,
però sí que em preocupa cada dia més la quantitat de coses que em diu la gent que aprenen perquè són sanes. I sobretot, que quantitat de suplements, de magnesi, de col·làgen, marí, de criptonita.
Criptonita, ah, també?
Sí,
que
home, està Superman, bé. Sí. De quantitat de coses, no, coses. A mi em van dir una cullerada de mel al dia, barrejada també com tu fas, amb un suc. Sí. I llavors em van dir...
No, la criptonita vigila, que és la que redueix la força.
La tita.
Tot és, queda fet una
merda. La criptonita és com el cabell pel Sansón.
No, la criptonita, precisament, si la toca el Superman, es queda fet pols.
Però si la toco jo, no.
Ets una mierda, que es diu.
Bueno, escolta, demà fes un estudi avui pormenoritzat de tot el que és sa i que ens hem de prendre cada dia, sisplau.
Vale, demà estudi de criptonita, a veure què tal.
Molt bé, gràcies a tots.
Adiós.
Tornem demà.